Kaiser, García Die o potser tots dos?
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Crec que per rendiment i per confecció de plantilla, la figura de Juan Carlos Lázaro Kaiser és gairebé intocable a l'11 tipus, a l'11 ideal d'aquest Sabadell. Però la primera rotació i la necessitat de suplir-lo pels dos partits de sanció que li van caure ens ha fet descobrir també a un Carlos García Die igual de solvent aquí al darrere. La millor mostra, les dues porteries a zero sense el Dávila marxant. Si no passa res estrany, aquesta setmana estaran tots dos disponibles, més Arthur Bonaldo, protagonista aquesta setmana aquí a Ràdio Sabadell, amb la qual cosa ja tenim el debat servit. El mantenien dilluns, de fet, el tribuna preferent. Si ha de tornar Kaiser en el lloc de García Die, si ha d'haver-hi continuïtat o fins i tot si es pot tocar el sistema tàctic per tornar a la idea inicial dels tres centrals i donar cabuda als tres, a Bonaldo, a Kaiser i a García Die. Cadascú tindrà el seu parer i no ens enganyem. El que valdrà al capdavall serà el del míster, el de Ferran Costa, que per això els entrena cada dia i estudia els rivals amb la resta del cos tècnic. En tot cas, que puguem tenir aquest debat ja és un bon símptoma, ja és positiu, ampliant el ventall de jugadors que poden estar en una alineació força definida, tot i alguns canvis amunt o avall, en aquestes primeres jornades de Lliga.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
No hi ha canvis al control de so, el Toni González repeteix allà.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Comencem per una golejada, la del Barcelona femení, 7-1 en l'estrena de la Champions contra el Bayern de Munic. L'Olímpic de Lió, de l'ex blaugrana Giraldez, també va guanyar 1-2 al vigent campió Arsenal. Avui és el torn dels dos equips madrilenys, a 3-7, per Esport 3, per cert, Real Madrid-Roma, i l'Atlético femení debuta a les 9 a Àustria, a Sant Polten. A més, la selecció espanyola masculina s'ha classificat pels quarts de final del Mundial Sub-20, després de guanyar Ucraïna per 1-0. També ha passat ronda a Mèxic, que va golejar 4-1 l'anfitriona a Xile. I en bàsquet, debut amb triomf de la penya a la Champions masculina. Per 91-73 va batre el Joventut de Badalona el Xolet francès. Avui tenim doble cita catalana, Eurolliga femenina a les 8, Unigirona Arcac Dínia i a 3-9 Eurocup masculina Manresa Slask Brocklau. I aquí a l'Hotel Suís tenim tot això.
Comenta la recepció.
Tindrem a Ton Ripoll en roda de premsa en el dia de tornada a la feina del centre d'esports, al passi a la tercera ronda de la Copa del Natació Sabadell de Futbol Sala, Francisco Roldán, camí del Mundial de Gravel dels Països Baixos, i el Sant Nicolau a la part alta de la Supercopa de Bàsquet.
L'actualitat de la primera ref.
Impagaments a l'Algeciras. Segons informa el periodista Ángel García Cazurreando, aquesta setmana haurien rebut la nòmina de l'agost, però se'ls deu la de setembre. A més, ha comparegut davant la premsa a Múrcia Juan Carlos Real. Vicente Parras, el tècnic del Teruel, ha parlat al programa de la federació. Després crec que escoltarem un tastet. I l'Eldense ha venut a un nou inversor al club. Recordem, un inversor que també té el control de dos equips més a l'estranger. Una suïssa, el Bellinzona, dels exarlequinats Manel Benavente a Melibia o Aaron Rey, i també del Llaneros de Colòmbia.
La notícia curiosa.
Ahir dèiem que no estaríem pendents del Versalles Villefranche de la Nacional, la tercera divisió francesa. Doncs sí que ho va estar l'Andrés Onrubia, que hi va ser presencialment i explicava a Twitter una història curiosa al voltant d'aquest partit. Es va jugar a Saint-Germain, que és on es va fundar en el seu dia el PSG. El Versalles, diu Onrubia, té aquesta història única arreu d'Europa, que és que no pot jugar al seu estadi degut a una llei monàrquica. Està prohibit il·luminar recintes en un radi de 5 quilòmetres al voltant del Palau de Versalles cap al vespre. I l'estadi és a només 3 quilòmetres, per tant, el club no pot competir al seu estadi i ho ha de fer a Saint-Germain. Un cas, com diu ell, únic al futbol europeu.
De quin partit no estarem pendents.
A veure si algú demà a Itàlia ens ho desmenteix també. Hi ha jornada a la Copa de la Sèrie D, de la quarta categoria transalpina, per destacar-ne algun, perquè hi ha fins a 32 partits d'aquesta ronda avui a primera hora de la tarda. Destaquem el Fossombrone contra l'Ancona a les 3.
I a les xarxes socials.
Dues coses d'exarlequinats. D'entrada, sold out, diu David Movilla, l'exentrenador del Sabadell, que ha obert unes classes online per a entrenadors amb èxit de participació, segons explica el Basc a les seves xarxes socials. I a més, el perfil Reino Segunda Ref diu: Marro troba el seu lloc a Galícia. L'any passat, entre el Sabadell i el San Fernando, 34 partits del barbarenc amb 5 gols i una assistència. Enguany ja suma els mateixos 5 gols amb el Bergantiños, però només en 6 partits.
Avui celebra el seu aniversari
un mite del centre d'esports, Pepe Martínez, també l'exarlequinat Sandro Toscano i en el món del futbol sala, Dani Salgado. I a la IA li preguntem una miqueta el mateix que dèiem a l'editorial. Amb el retorn de Kaiser després de l'ascensió, hauria de jugar ell d'inici o el seu substitut Carlos García Díez?
A favor de Kaiser, era titular indiscutible, aporta lideratge i jerarquia i no va haver-hi motiu tècnic per treure-li el lloc. No era baix rendiment, sinó una sanció. A favor de Carlos, ha complert a la perfecció aquests dos partits. L'equip, números en mà, s'ha mostrat més sòlid. Dependrà del context del cos tècnic i de l'estil del rival. Si el vestidor veu titular a Kaiser, el més lògic és que recuperi el lloc. Però si el Sabadell ha fet una millora amb García, podria mantenir-lo una setmana més. En tot cas, hi ha competència sana.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, marxem cap a la nova Creu Alta. Allà tenim el Sergi Garcés. Hola, Sergi, com estàs?
Bona tarda.
Avui dia de tornada a l'entrenament de l'equip de Ferran Costa, després de dos dies seguits de descans. Per tant, intueixo que d'aquelles sessions que han de ser llargues sí o sí, però confirma-m'ho tu.
Segurament. Si fem cas a que, per qui no ha aparegut encara cap dels integrants de la primera plantilla masculina del Sabadell, arribarem a aquesta conclusió, que estarem davant d'una de les sessions llargues a les quals ja comença a tenir Ferran Costa acostumat a la plantilla, sobretot perquè venim d'aquests dos dies, com dius, de descans. Doncs jo m'atreviria a dir que l'hora que és ja, i veient l'ambient tranquil·líssim, no, el següent, que hi ha ara mateix aquí, que no és que anem tard, és que anirem bastant tard respecte a l'hora prevista, que, recordem, ha de ser d'aquí 6-7 minutets aproximadament, a un quart de dues del migdia.
4 amb 18 segons hauria de ser, i no ha arribat encara Ton Ripoll ni se l'espera, o sigui que anirà per tard la cosa. Doncs mira, faré una espècie de mini tribuna preferent, perquè tinc aquí el Pau Vituri. Hola, Pau, com estàs?
Hola, Adri, bon dia.
Baixes a vendre'ns una mica el peix del que ha comentat Vicente Parras, entrenador del Teruel, rival aquesta setmana del Sabadell, el programa oficial de la Primera Federació, però aprofito que us tinc els dos i ara de seguida anem amb Parras. Kaiser, García Díez, tots dos amb canvi de sistema, Sergi, Pau, Sergi, què us diu el nas que passarà i què faríeu vosaltres?
Jo faria el que crec que passarà. O sigui, jo ja apostaria pel que crec que passarà, que és que tornarà Kaiser i que Carlos García Díez, malgrat el bon rendiment que ha tingut en aquests dos partits en els quals ha complert amb escreix la suplència del propi Kaiser, tornarà a tenir, doncs, en aquest cas, la seva oportunitat quan ho consideri oportú Ferran Costa, però sortint des de la banqueta.
Vituri, tu feies l'altre dia de moderador, va haver-hi una mica de debat, sobretot al xat, però crec que per la cara que fas i coneixent-te, que no hi haurà gaire debat avui aquí.
No li portaria la contrària a Sergi Garcés. De fet, no recordo exactament si em vaig arribar a mullar abans d'ahir, però jo veig també que Ferran Costa tornarà a aquesta parella original, formada per Kaiser i Arthur Bonaldo. I el que sí que recordo haver dit dilluns és que no crec que modifiqui el dibuix, el tècnic de Castelldefels, que evidentment aquí pot fer el que li roti, però vaig comentar que aquesta proposta de jugar amb 5 al darrere o amb 3 centrals crec que era una proposta molt feta per tenir un perfil de l'estil Genar Fornés per la part esquerra, com si diguéssim, no? D'aquest eix de la defensa. I que sense Genar, qui segurament està omplint aquest buit en la construcció del joc és Urri, que és qui baixa a rebre aquí a centrals i moltes vegades inicia la jugada. Per tant, se'm fa difícil veure una línia de 3 al darrere o de 3 centrals formada per Bonaldo, Kaiser i Carlos García. Que pot passar, eh?
Aprofito, sí, tant que pot passar. Aprofito, a més, perquè García Díe té un perfil una mica més camaleònic, de poder jugar més d'extern i no tant només de central intern en aquesta hipotètica línia de 3. Però crec que hi ha poc debat, la veritat. Sergi, aprofito, ha dit el nom de Gennar Fornés i se m'ha encès la bombeta. Tenim alguna novetat? No sabem com està, quan li quedaria més o menys per poder tornar a estar disponible?
Anava a afegir, dins del debat, que tot això li heu de sumar que Sergi Segura continua sense entrenar-se amb el grup. Per tant, molt probablement, a risc d'equivocar-me, perquè tot just avui és el primer dia de tornar de la feina, que l'equip encara té 3 sessions més per endavant, la de demà, la de divendres i la de dissabte, abans de rebre el Teruel diumenge, molt probablement, deia, el jugador de Villarreal tampoc no estigui a disposició de Ferran Costa, com ja no ho va estar aquest passat cap de setmana en la cita a Antequera. Per tant, amb aquest escenari, encara guanya més força el no canvi de dibuix, el mantenir la línia de 4 i gairebé dels carrilers intocables ara mateix, que són Ton Ripoll i que és David Estals, de cara a diumenge. Això per dir-te que Gennar Fornés continua evolucionant de la seva lesió, per tant, no hi ha gaire novetat, anem a dir-ho així, Adri, respecte al timing, al temps de millora que se li suposa o que se li va marcar des d'un primer moment al defensa català del Centre d'Esports Sabadell.
La malastrugança en el carril esquerre és digna d'estudi, perquè al final era l'única posició en la qual parties amb 3 jugadors, recordem, Segura, el propi Gennar i Pau Fernández, i entre, si ho volem entendre així, que se mantengui la metàfora, trets al peu amb el tema burocràtic de la renovació de sobres conegut ja de Pau Fernández, Segura amb la lesió i la sanció que va patir en el seu dia, i la lesió des del principi de Gennar Fornés, alguns veien bastant prescindible a David Estals quan va arribar per omplir l'última fitxa sènior, i ara, després de 6 o 7 setmanes, potser hem de dir gràcies que va venir el xino, perquè si no arriba a ser per aquest punt de polivalència, és que no podem comptar gairebé setmana sí, setmana també, amb cap dels 3 teòrics laterals esquerra.
T'hauries d'haver reinventat amb un,
amb un
extrem.
I afegiu-li en aquest sentit que segurament ningú no hagués fet allò de torçar el braç, però clar, el que estic convençut és que quan la propietat va pensar en aquesta tour de force, anem a dir-ho així, amb el cas de Pau Fernández, el que sí que no podien imaginar-se és tot aquest escenari que acabes de dibuixar, Adri. Segurament van pensar que seria una circumstància que passaria molt per sobre de l'actualitat o que quedaria molt tancada pel propi dia a dia. Clar, encara ha agafat més rellevància, encara li hem hagut de donar més voltes al debat, que no hi ha gaire debat, les cartes ja estan posades damunt la taula des de fa més d'un mes, o sigui, gairebé des de principi de temporada, però segur que quan van fer aquesta decisió ferma de no torçar el braç, ni es podien imaginar que ara mateix estaríem parlant d'aquest contratemps o d'aquest doble contratemps amb les lesions, la més greu, la de Gennar Fornés, i a l'espera de veure com evoluciona també la de, en aquest cas, Sergi Segura.
És que ho dic tot això perquè si ho poses tota la coctelera, sí, per mi és una gran senyal el rendiment que ha ofert García Díe en els 2 partits que ha jugat de titular, però és que t'estàs carregant la plantilla de minuts, carregant, físicament em refereixo, no que l'estiguis trencant ni res d'això, sinó que estàs acumulant molts minuts de joc de jugadors com els propis Estals o Ton Ripoll, que avui compareixen en roda de premsa, Urri Quadri al mig del camp, Bonaldo, Kaiser quan està disponible, etc. És que, si us giro l'argument, García Díe ha jugat ara bastant més, però els Cortés, Rubén, Coixa, fins i tot, no han tingut massa protagonisme, i ja ni us explico gent gairebé inèdita, o inèdita directament, com Jordi Ortega, com Miquel, com Jan Molina, entre unes coses i unes altres. Al final, la sensació que tinc en aquestes primeres jornades és que està rotllant molt, molt, molt la cosa, però que hi ha un gruix principal, una columna vertebral, que s'està carregant en molts minuts.
la famosa allò, unitat A o el pla A i el pla B, que comentàvem el dilluns també al Tribuna. A diferència de l'any passat, recordo que l'any passat et vas carregar també de partits entre setmana molt aviat, amb algunes visites a més en pròrroga inclosa, cas de Múrcia, cas de Sa Pobla, i encara aquesta temporada no han arribat aquests compromisos entre setmana. Com a mínim en tens un.
Sí, era a la Copa Federació i vam veure l'altre dia que era el 2 d'octubre, sí, la visita a Sa Pobla, i aquesta temporada serà pràcticament un mes després, el 30 d'octubre.
I això no sé si va acabar de passar factura, no sé si va acabar de tenir relació en aquelles lesions de llarga mitjana, llarga durada, del Zurri, Ton Ripoll i companyia. Veurem quan arribin aquests compromisos també entre setmana, d'aquí a 20 dies mal comptats. Què passa, no? Com dosifica aquí els esforços Ferran Costa? Però de moment el que ha deixat clar el tècnic de Castelldefels en aquestes primeres setmanes, Sergi, és que rotacions les justes, que ens movem en una forquilla. Després poden haver-hi contratemps, com l'expulsió de Kaiser i altres problemes físics com els de Sergi Segura, però que ens movem en una forquilla de 13-14 jugadors.
Sí, 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 sí. Si tirem els números parlen per si mateixos, no? O sigui, traient minuts anecdòtics en algun cas i minuts no gaire importants en quant al volum, no en quant a la importància del moment de partit d'altres jugadors, com dius. O sigui, al final, amb 12-13 jugadors importants o ara mateix imprescindibles per l'engranatge de Ferran Costa, és amb el que està sobrevivint. És cert que són només 6 jornades, però és cert també que venim d'altres temporades on a aquestes altures de pel·lícula gairebé havíem vist a tothom rodar ja amb un número semblant de minutatge, que no és el cas del que portem, insisteixo, només 6 setmanes, però bé, estic d'acord amb el que estàveu comentant. Al final, quan d'aquí un parell de jornades, de partit de setmana, un parell de setmanes, arrenqui la Copa, ja veurem de quantes eliminatòries parlem, però de moment la primera a Sa Pobla, doncs serà el moment de veure, doncs, això, a quin nivell està la segona unitat que comentàveu ara d'aquesta plantilla del Sabadell 25-26 i quina és la idea amb la qual afronta el cos tècnic, doncs, aquest doble compromís de cap de setmana, entre setmana, cap de setmana, dos, tres partits en qüestió de 7-8 dies.
Fins i tot a les posicions del davant, que són les que evidentment més accepten rotacions, fins i tot en el partit, els canvis acostumen a ser en les posicions més ofensives. Normalment hi ha tres gairebé intocables: López, Pinto, Priego, Escudero, i aquí es juguen la quarta plaça Rubén, Coixa o sobretot Miguelete, que seria el teòric titular. En fi, avui, Sergi, tot això, clar, em dius tot això perquè l'entrenament, si no m'erro, era a Sant Oleguer, encara no han arribat a la nova Creu Alta. La nova Creu Alta estava patint un... Bé, patint, no és el millor verb. Estava vivint un procés de ressembra. Es veuen les millores? Comença a veure's, a dibuixar-se ja el verd o no?
Sí, home, avui sí. Avui, de fet, com la gespa no està tallada, tampoc pensi ningú que som un pam d'herba, però com no està raspada a l'altura que trobarem segur el pròxim diumenge, home, fa patxoca, perquè el verd és un verd intens. Després, quan se li passi la segadora, la cosa queda una mica més minsa, no? Però, de moment, l'aspecte és d'una catifa verda, d'un verd molt intens, on es nota aquest treball que hi ha hagut, aquest descans que se li ha donat a la gespa des de que va pràcticament acabar el partit contra el Villarreal bé ara fa alguns dies i fins que diumenge, insisteixo, l'equip no tornarà a trepitjar l'estadi Creueltenc fins aquest cap de setmana, fins diumenge al migdia, quan s'enfrontaran al Club Deportiu Teruel.
Escolto soroll ja de fons, arriben els primers o no?
No. Sortia ai, Sergi Segura, de fet, el que comentava, ha sortit Sergi Segura de l'estadi i encara, doncs, veient el ritme, res, incremento l'aposta que feia ara fa un moment, Adri, de difícil, per no dir gairebé impossible, que el castellonenc, encara sense el resultat de les proves mèdiques a les quals s'ha sotmès, doncs pugui estar a disposició de Ferran Costa pel partit d'aquest cap de setmana davant el Club Deportiu Teruel.
Doncs no vull jugar a ser doctor i sense proves menys encara, Sergi, però o s'està sent molt caut i molta precaució, o, home, si ja no viatges la setmana passada, una setmana després continues tenint molèsties, estàs pendent de proves, potser és que hi ha aquí alguna trencadissa.
No m'atreveixo a dir-t'ho tampoc al 100%, però sí que podríem confirmar-ho. El que passa que llavors encara agafa més sorpresa, per no dir una altra cosa, el fet que jugués Sergi Segura precisament en l'últim partit a casa aquí contra el Villarreal. Bé, per tant, bé, veurem, insisteixo, és el fet de no veure'l ja en Tequera ja va fer saltar les alarmes. Com diem, han passat doncs, 10 dies de l'últim partit, 11 dies de l'últim partit aproximadament, i allò que es diu, no? El més calent és a l'aigüera. Jo crec que Sergi Segura, veient que avui ha estat una estona al gimnàs i poc més, ho té pràcticament descartat.
I a més, en partit a casa, podria omplir, si volgués, les 23 fitxes a Costa, i no pas com en l'últim viatge, que només es van desplaçar 18 jugadors. En fi, que esperarem els resultats mèdics del de Villarreal abans de confirmar res abans d'hora. Anem a Terol, de mentres. Que de fet era la raó intuint que aniria tard la roda de premsa de Ton Ripoll, per la qual avui és aquí a l'estudi el Pau Vituri, perquè Vicente Parras, el tècnic ex de l'Alcoyano, crec que un tinyent també, etcètera, sí, sí, etcètera, un clàssic de l'antiga segona B i ara també la primera federació, és qui dirigeix la nau baix aragonesa, és qui ha passat aquesta setmana, un d'ells, com a convidat al programa de la Primera Federació, el programa oficial que s'emet a través de xarxes socials de la mateixa categoria, de la mateixa competició. I el Vitorí l'ha estat escoltant fa una estona. Comentem això perquè tornarà a parlar Vicente Parras. Sí. O sigui, farà la roda de premsa prèvia com a tal demà al migdia. Veurem si arribarem a temps aquí a l'Hotel Suís o potser l'escoltem ja el divendres. Per tant, no és una roda de premsa prèvia al partit com a tal, sinó que ha parlat als canals oficials de la categoria.
Sí, són un parell de píndoles, perquè com dius l'hem de tornar a escoltar aquesta setmana. És una conversa interessant en aquest programa El Futbol de Primera. D'entrada em quedo amb dos detalls interessants. Un d'ells, podem apuntar una baixa gairebé assegurada per aquest diumenge, que és la de Carlos Bigaray, exlateral en el seu dia de
Zaragoza, Fuenlabrada,
Leganés,
etcètera. Sí.
També va ser
de Leganés, diria.
Té problemes al genoll des de fa temps i és molt probable que no estigui per aquest diumenge. Després, un altre detall interessant, si els més fidels i fins i tot qui segueixi l'actualitat també, de, com deies tu, del Teruel, sabrà que des de fa molts anys l'equip s'entrena a Saragossa però va jugar els seus partits a Terol, doncs ha explicat Vicente Parras que per un sentiment de relar-se, de pertinença, per les facilitats que està posant la junta directiva, per primera vegada en 12 anys s'estan entrenant a la mateixa ciutat de Terol. Curiós, eh?
Puc fotre el pal o no?
I tant.
No sé si com a sentiment de pertinença a una plantilla que té zero jugadors, no de Terol, sinó de l'Aragó sencer. No
bé, ho deia més...
No, sí, t'entenc.
Cap al públic, eh?
Arrelar una miqueta entre la seva gent que senti que allò és seu també i que estan entrenant a casa seva.
Bàsicament perquè deia que s'ha trobat una ciutat molt de futbol i els hi han de retornar aquella, allò de treballar a casa, que puguin entrenar a la ciutat on juguen.
Ho dic perquè és una plantilla curiosa, eh? Crec que són 5 jugadors cedits per diferents equips, té 6 o 7 futbolistes que procedeixen, que són del País Valencià, i en canvi de l'Aragó, 0 maños, eh? O sigui que és curiosa la confecció de la plantilla. Però sí, no és cosa de Vicente Parras tampoc, ni molt menys.
No, però de moment satisfet. Vicente Parras amb aquest inici del Teruel, que és un dels equips revelació, m'atreviria a dir.
Per mi és un bon fitxatge, eh? És un tècnic que li escau molt bé a un perfil humil com és el Teruel i que, a més, ha rendit en d'altres places també una mica similars.
Ha dit, de fet, que és el pressupost més baix del grup. Ens haurem de
no
creure.
No tinc la llista i després d'escoltar que el Sabadell és un dels top, doncs ja no sé, però sí, evidentment és dels més modestos. O sigui, aquí sí que no portarem la contrària. No sé si és el 20è, el 18è, no ho sé, però vaja, sí.
És dels baixos, sí, sense cap mena de dubte, però és un dels equips revelació, juntament amb els Europa, Sabadell, tots aquests equips que venen de segona federació i que estan signant un bon inici de temporada. De fet, venen de dues victòries consecutives davant l'Europa i davant de l'Hèrcules en l'últim partit.
Les dues a casa, per això?
Sí.
Dos partits seguits a Pinilla.
I bé, m'ha fet gràcia perquè Parras ha fet servir una paraula que Ferran Costa, en aquest inici de Lliga, també l'ha fet servir en unes quantes ocasions aquí al Sabadell, que és revelar-se davant aquests pronòstics que situen el Teruel com un dels candidats a baixar a segona federació.
Puede sorprender, ¿no? Lo entiendo, porque aquí una de nuestras fuerzas precisamente es esa, ¿no? El que a priori para todo el mundo somos uno de los candidatos a descender, ¿no? Y nosotros nos rebelamos contra eso. Y es uno de los puntos de energía más grandes para nosotros, ¿no? El que, a pesar de lo que pueda pensar todo el mundo, pues que nosotros nos negamos a que ya nos den por descendidos en la jornada 5 o en la jornada 6.
Bé, al final aquí, no recordo la tier list que va fer Sergi Garcés en el seu dia, no sé si ell tindrà la memòria en aquest sentit.
Ah, la podria repassar, eh?
I va situar el Teruel com un dels candidats al descens, si no per al·lusions, que digui ell...
Garcés, què?
Col·loca aquí.
No t'hem escoltat, repeteix.
Ah, perdó, que dic que segurament el vaig ubicar en aquesta zona baixa de la classificació, no me n'amago.
Doncs Vicente Parras rebel·lant-se contra la tier list de Sergi Garcés, que situava el Teruel com un dels candidats al descens, però, com diem, aquest 6 de 6 ha fet que tregui el cap en aquesta part mitjana alta de la classificació. Després, ha parlat també Vicente Parras d'equips que li agraden pel que fa a la proposta futbolística. Parlava de l'Europa, per exemple, que va visitar ara fa 15 dies Pinilla, bé, una mica menys, fa 10 dies. Deia que li agrada molt la seva proposta. Ha dit també que li agrada molt la proposta del Sabadell i que, per tant, aquest diumenge s'espera un partit atractiu.
Ja que vamos, intentaremos ganar, ¿no? Pero también va a ser difícil. La verdad es que tiene una gran propuesta futbolística, se han armado muy bien, se nota que atrás también hay una gran masa social, ¿no? Va a ser un partido muy difícil para nosotros. Ellos han empezado muy bien también. Y como te decía, ¿no? Me gusta mucho la propuesta que tienen, agresiva, de buscar al rival, vertical. Y va a ser yo creo que va a ser un partido muy bonito, ¿no? Pues nosotros también ahora mismo estamos en un buen momento y ¿por qué no ir allá por los tres puntos?
Bé, doncs...
Tinc el VAR, eh?
Tens el VAR? I què diu el VAR?
No ho sé, perquè no he arribat a escoltar-ho, però tinc el vídeo, o sigui que...
A veure...
Teruel? Ah, però sí, Torremolinos, Antequera i Teruel, o sigui, era l'últim que posava. El vas enfonsar, Garcés?
No, home, m'està traient la raó. De moment, l'Antequera no, i el Torremolinos d'aquella manera, però no sé qui era el quart en discòrdia i el cinquè que jo fotia en aquest grup, però...
Vas posar el filial, crec que del Sevilla...
I el del Betis, no?
No, només un dels dos, crec, però no me'n recordo
sí,
ara.
Sí, pot ser que fos el del Sevilla.
Però vaja. No, al final, no ens enganyem, és un equip que arriba en forma, que arriba buscant la seva tercera victòria consecutiva, que té jugadors que no estan malament. Al final, sempre diem que el fet d'haver aixugat la categoria de bronze de 80 a 40 equips provoca que les plantilles tenen més nivell. Encara que hi hagi diferència econòmica, el jugador que no està entre els equips top de la categoria prefereixen a vegades anar a un equip humil que no baixar més avall, i això provoca que no hi hagi tanta distància futbolística, però és un equip que està cridat a lluitar per la permanència i que, de fet, els últims anys va acabar baixant, si no m'erro, sí, l'any passat estava a la segona federació.
Sí, sí, sí,
sí, va baixar igual que el Sabadell.
Va pujar a Los Pajaritos contra el Numancia, i l'any anterior vam anar de la mà amb el Sabadell, perquè els dos equips van començar molt malament. El Teruel era el rei de l'empat, ara no recordo exactament quants empats va acabar fent el Teruel aquella temporada. Però...
Es van dur el trofeu Toni Saligrat aquell
sí,
any.
Sí, sí, sí. De fet, ho buscaré, però al final va acabar baixant també pels pèls.
Sí, hi havia un camí paral·lel amb el Castellón durant una època de la nostra història, doncs amb el Teruel portem un parell de temporades aquí de la maneta, tots dos, fins i tot a l'hora d'arrencar amb bon peu. Garcés, anem 17 minuts tard ja, no sé si hi ha algun moviment o encara no.
No. Aquí, de moment, tranquil·litat. L'únic moviment que hi ha hagut és el de, mira, el mal del comentarista. Veus? Allò, treure el cap, i ara mateix arriba un primer cotxe amb la part davantera del Centre d'Esports Sabadell, amb Agustín Cosia i Rodri Escudero compartint un dels vehicles. Per tant, ara sí que, si no em vull arriscar massa, diré que ha de ser un degoteig de jugadors els que comencin a arribar a les instal·lacions de la nova Creu Alta. Veurem quant triga ara en aterrar el protagonista Ton Ripoll i el temps que trigui també en preparar-se per comparèixer en la sala de premsa Miguel Quereda, en aquesta roda de premsa dels dimecres, que cada cop que siguin, després de dia de descans, molt em temo que més val que ens canviïn l'hora de convocatòria tots plegats i així sí. Ja anirem d'una altra manera.
Seria el millor, la veritat.
Mira, per cert, 20 empats al Teruel aquella temporada, és a dir, més del 50%, entre els quals el de la primera volta del Sabadell a Pinilla, igualant un 2-0 en contra, i l'1-1, el dia no, del gol de David Estanza.
No va debutar Òscar Cano allà?
Si no va debutar, era un dels primers partits... Sí, pot ser que fos el debut,
diria que era el debut.
Sí, va debutar.
a Pinilla.
I es va posar 2-0 al Teruel, que ja feia tema que el debut seria un desastre de,
va marcar
de per si.
Toni Herrero, des de lluny.
Es va acabar mitja arreglant la cosa al final.
I Moyano, també. Moyano va marcar el 2-1, Toni Herrero el 2-2. Correcte. I a la segona volta va marcar David Estals en aquella mitja sortida de Talibi.
Sí, de Talibi, de la, sí, la vaselina aquella. Doncs, Vituri, gràcies.
A vosaltres.
Garcés, si et sembla, com que tampoc serà qüestió imminent de 10 segons, fem una aturada per la publicitat i ara torno cap aquí.
Vale.
Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a Ràdio Sabadell, els dijous a 8:45.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
En una reforma a les 7 del matí necessites 10 plaques de guix. Al migdia descobreixes que cal canviar les canonades i a la tarda t'adones que has fet curt de ciment cola. Com que les obres no en tenen d'horaris, a Obramat obrim des de les 7 del matí perquè no et falti de res. També quan ho necessitis a Obramat.es. Obramat, on compren els professionals.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Creuat de sobres l'equador del programa d'avui, 5 minuts per sobre de 2:45, és a dir, 20 minuts després de quan havia de començar la roda de premsa de Ton Ripoll. I, per cert, com comenta per via interna el Raúl Chao, aquell Teruel Sabadell, i estem anant molt per les branques, va ser també el dia de la lesió de Sander Ballero, una d'elles, perquè després van quedar amb una altra. Sergi Garcés, nova creu alta, estaven arribant els cotxes. El Ton Ripoll m'imagino que no el tenim ja a la sala de premsa Miguel Quereda, no?
No, a la sala de premsa no, és més. Ha entrat, ens asseguren que ha entrat, no per la porta on érem nosaltres. Per tant, hem de creure que és ja dins de les instal·lacions, però t'asseguro, et prometo que fins aquí encara arribo, no ha passat per davant d'on estàvem nosaltres fent guàrdia.
La següent és ja passar directament al futbol sala i parlar de la classificació del Club Natació Sabadell.
No, doncs
ahir, ahir contra el Mataró.
Ja et dic, ens asseguren que ha entrat, que ja el tenim per aquí dins, però deu haver entrat per una porta paral·lela, perquè per la porta principal, que és on fem guàrdia habitualment, just davant de la zona mixta d'aquest estadi de la nova Creu Alta, no hem vist entrar el jugador de Sant Padó.
Doncs mira, Sergi, després d'haver esperat 20 i escaig minuts, si anem una mica tard no vindrà de 3 ara. Si et sembla, anem a parlar de futbol sala i ara torno cap aquí.
Fot-li.
Perquè el Natació Sabadell s'ha classificat per la tercera ronda de la Copa del Rei de Futbol Sala. Ho va fer ahir a la nit, derrotant 4-2 el líder de la seva categoria, el Mataró, al pavelló nord, a diferència del que va passar en el partit de Lliga. Aquest cop no hi va haver remuntada mataronina, però no diré pels pèls, però va haver-hi una situació curiosa. 3-0 en el marcador, igual que havia passat en aquell moment, però es va passar del 3-0 al 3-2 i podríem dir que es van reviure alguns fantasmes d'aquell dia fins que Raúl Martín va sentenciar l'enfrontament amb el 4-2 definitiu. El tècnic Jordi Marín, el primer en reconèixer que batem el pitjor.
Tenen tots els fantasmes al cap, no? Perquè és una situació que ja coneixes i l'estàs quasi revivint. Bé, la veritat, avui l'equip ha fet un esforç increïble. Estic orgullosíssim de la seva feina. Crec que se la mereixien perquè porta tot l'equip entrenant molt bé molt de temps i els resultats no estan acompanyant i avui m'alegro molt pel grup que hagi sigut així.
Com dèiem, el Mataró arribava a l'eliminatòria presumint d'haver guanyat tots els partits disputats fins ara a la Lliga, a la segona B, incloent-hi el de la primera jornada contra el club remuntant aquell 3-0. Ahir, però, es va topar amb un Natació Sabadell molt seriós durant els 40 minuts.
Avui l'equip ha estat molt concentrat al nivell de la primera part d'aquí de la Lliga. Hem corregit algunes coses de la segona part com a grup que ens han fet pues, no reviure la situació que vam viure aquí a Lliga, i realment l'equip és que ho ha fet de Déu, és que no tinc altres paraules que felicitar-los i animar-los a que segueixin així, que crec que tenim molt a dir.
A la tercera ronda, el rival del club serà un equip de segona divisió. El sorteig també tindrà criteris de proximitat geogràfica i el Sala 5 Martorell és un dels possibles adversaris. De tot una mica va parlar ahir a la nit el Sergi Parc amb l'autor del gol definitiu.
Raúl Martín, enhorabona.
Moltes gràcies.
4-2. Amb el 3-0 semblava la situació controlada, però clar, teníem molt fresc el precedent del que va passar a Lliga, i quan s'han posat 3-2, no sé vosaltres a pista, però des de fora crec que el personal estàvem tremolant.
Sí, la veritat que era un 3-0, estàvem parlant a la banqueta quan estàvem agafant aire, que, bueno, mateixa situació, diferent moment de partit, perquè sí que és veritat que és un 3-0, però quan quedaven 10 minuts, però teníem la realitat molt present, que era que podíem donar la volta en qualsevol moment, i no ha pogut ser, però han estat ben a prop. Hem fet molt bon treball a pista, bueno, s'ha pogut treballar la defensa molt bé, i finalment doncs, ens enduiem el duel i bueno, estem a la següent fase.
Per mèrits propis. No sé si dic que ha estat el millor partit del que dura la temporada, sobretot ho dic per la constància de l'equip en els 40 minuts, no? Que al final heu estat molt regulars, que heu estat molt seriosos, perquè al final tu has d'esperar que Mataró tingui arribades, tingui ocasions, tingui aquesta reacció, quan es posen de 5, doncs evidentment et dominin més, però és que durant els 40 minuts crec que heu estat concentrats i no hi ha hagut allò, algun moment de desconnexió que hagi cridat molt l'atenció, per dir-ho així.
No, la veritat que quan jugues partits així saps que t'has de mentalitzar, que has de defensar els 40 minuts, i si desconnectes, com ha passat, 2 minuts, doncs li donen la volta en un moment. Llavors hem fet molt bona feina, ha sigut el millor partit des de que vam començar aquest any, la veritat, perquè com has dit hem lluitat els 40 minuts, hem sabut bueno, creure que era possible, és un molt bon equip. Però bueno, jo crec que ha estat molt treballat, hem sigut constants durant els 40 minuts i per primera vegada hem sigut molt, molt efectius, no? De cara a gol hem estat acertats.
Sobretot tu, 2 gols, el primer importantíssim, a més, amb una gran jugada individual, robes, et recorres mitja pista i acabes resolent molt bé, ha sigut clau també aquest gol, el fet de posar-se per davant, que sí que Mataró té aquesta capacitat de remuntar, que ja ho han demostrat, però home, obrir la llauna en un partit que semblava més aviat tancat pel que fa ocasions clares ha estat importantíssim.
Sí, la veritat que, bueno, individualment estic molt content, no? També és una il·lusió per, bueno, a meva, almenys, ficar gols a la Copa del Rei, no? Perquè, bueno, quan ets petit potser somies, no? O vols arribar lluny, és molt important, no? Això, però crec que aquest gol és d'equip. Hem fet, bueno, s'ha robat la pilota, no? I hem fet molt bona jugada que ha acabat en gol meu, però realment l'equip, bueno, ha sigut el que ha donat aquest passe final que jo doncs, l'he d'acabar ficant, però és mèrit de l'equip.
Beneïda distracció aquesta Copa del Rei respecte a la Lliga, que sempre es diu allò de la Lliga és el més important, però home, fa il·lusió aquesta Copa del Rei, i més quan saps que ja estàs en tercera ronda, que ara jugaràs contra una segona divisió, aquí al Pavelló Nord, d'aquí unes setmanetes. Clar, en el moment d'aquesta entrevista no sabem tampoc què ha passat, qui no, sabem que sí que hi ha el tema de proximitat geogràfica també. Ens demanem algun rival així encara sense saber del tot com ha anat la ronda o què?
El més gran possible, ja que estem aquí i si es pot somiar que sigui en gran. Que vingui el millor, el que sigui, però volem jugar doncs, un partit bonic.
I guanyar-lo i després haver a rebre un primera, que això seria increïble.
I tant. Bueno, no hi ha res impossible en aquesta vida i està més que demostrat.
Demostradíssim. Raúl, felicitats, a gaudir de la victòria d'avui i ara això sí, a tornar-se a posar la granota de treball de la segona B, perquè ara aquest cap de setmana partit duríssim contra el Pilar de nou aquí i tocarà allò passar pàgina ràpid i sentar-se amb el Pilar. Gràcies, Raúl.
Moltes gràcies. Serà difícil, però donarem un altre cop aquí de parlar.
Hotel Suís.
I en bàsquet, el Sala Sant Nicolau també està d'enhorabona. De moment s'està traient ràpidament l'etiqueta de nouvingut a la Supercopa masculina i després de 4 jornades l'equip grana compta amb un balanç de 3 victòries i una única derrota. És tercer provisionalment, empatat amb el Montgat i el Samà Vilanova, i a un únic triomf de l'invicte Artés. També és cert que hi ha equips com el Martinenc, el Maristes Ademar o el Minguella que tenen un partit pendent i es podrien situar a la mateixa alçada que els col·legials. Sigui com sigui, i tot i ser a dalt, el tècnic Jonathan Ramírez sobretot es mostra satisfet perquè l'equip està competint seguint el guió previst després de pujar.
Cálculos no había hecho ninguno, ¿vale? Es decir, al final lo que quería es que el equipo compitiera. El equipo está compitiendo, que es lo que siempre metemos en la cabeza. El poder competir, el tener una defensa que permita, pues sobre todo, bajar mucho la anotación del otro rival, porque contando que tendremos muchos fallos y sobre todo al inicio, es lo que nos puede permitir, pues eso, obtener estas victorias. Estamos construyendo aún. Claro, construir con victoria pues es mucho más agradecido de cara a las semanas, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, yo creo que está bien. No sé si es lo esperado o no lo esperado, ¿sabes? Es decir, simplemente pues estamos contentos con el resultado a día de hoy.
L'últim resultat va ser victòria 54-70 a la pista de l'Espanyol, la primera a domicili, un duel en què van arribar a perdre 12, però no li van perdre la cara al partit i en els últims minuts, amb 54-56 en el marcador, van ser capaços d'encadenar un parcial de 0-14 amb pluja de triples inclosa. Ramírez admet que van a batzegades i que li agradaria que el joc fos més continuista.
El equipo, bueno, hizo una buena faena durante el partido y sobre todo pues ya fue bastante bueno, mejoramos un poquito las prestaciones sobre todo al final, que es lo que nos ha pasado pues en otros partidos también como contra Samá, etcétera, además que hemos tenido parciales pues muy muy buenos. Entonces, bueno, nos falta seguir trabajando un poquito, sobre todo en ser más continuistas, ¿no?, en nuestro juego, pero bueno, es principio de temporada y estamos bastante contentos.
Aquest dissabte el Sant Nicolau havia de rebre el Màgic Lau al Martorell en el partit de la cinquena jornada, però l'enfrontament ha quedat ajornat el dia 1 de novembre. Després repassem la Copa, Nova Creu Alta, Sergi Garcés, ara sí, mitja hora més tard, Ton Ripoll.
Ton, bona tarda, com estàs? Volia preguntar per com es va quedar l'equip l'altre dia, després de veure's per primera vegada, no sé si sorprès és la paraula, però aquells primers minuts on no va ser el Sabadell el que va aconseguir sorprendre, valgui la redundància, al rival, sinó que l'Antequera us va jugar de tu a tu, gairebé diria que és el primer rival en 6 setmanes que us heu trobat que així d'entrada us planteja un partit tan atrevit, tan anar-hi a buscar-vos.
Sí, també crec que és normal quan vas fer un desplaçament llarg, que ells també van amb una necessitat extra potser de guanyar, que nosaltres també la tenim tots els equips, perquè era només la jornada 6, però sí que estaven a casa, tenien moltes ganes de demostrar davant de la seva afició de que ostres, de que poden fer un bon any a la primera ref, i al final crec que van sortir amb tot. Nosaltres no és que sortíssim, que ens van agafar per sorpresa, però sí que, bueno, doncs potser també que, com hem sortit molts cops nosaltres amb tromba, doncs aquí a casa, amb la Nova Creu Alta, amb la nostra gent, doncs de la mateixa manera els altres equips també juguen, ells tenen jugadors fantàstics i així va ser. Jo crec que podem agafar-nos de les coses que van passar des d'un aspecte positiu i bueno, valorar també l'esforç que va fer l'equip i la capacitat que vam tenir tots, no?, de refer-nos davant d'aquests primers corners, aquestes primeres faltes, centros i jugades de perill.
El Ferran ha parlat durant la pretemporada que l'equip havia de saber competir sota mínims, i aquesta si encara es valora més el fet de saber competir quan les coses no van sortir de cara.
Bueno, jo crec que nosaltres valorem positivament l'haver competit, com vam competir i com portem competint en cada partit, no només la Lliga sinó també la pretemporada. Crec que sí que ells van, bueno, van sortir potser un pèl més d'intensitat, un pèl més d'encert a la zona final, no?, que els va permetre tenir més aproximacions i alguna altra ocasió, però nosaltres, per exemple, a minut 5 també tenim una ocasió bastant clara de Miguelete que està sol davant del porter, que per res no la toca. Crec que també vam tenir les nostres oportunitats, no només va ser l'Antequera que va anar per nosaltres i ens vam deixar rotllar i que hem de donar gràcies que vam tenir un empat, sinó que nosaltres vam tenir també les nostres ocasions, vam estar molt ben posats del partit, tots els equips també juguen, el Villarreal a la primera part també té un xut al travesser i sembla que siguessin molt superiors, però si aquella acció va cap a dins, igual el partit canvia. Llavors crec que el futbol són detalls, nosaltres vam fer un partit molt complet, vam competir molt bé, els equips també juguen, et creen situacions d'emergència, et creen situacions de perill, ocasions, i tu has de saber contraposar-te a aquestes situacions.
Parlo ja del partit d'aquesta setmana. No sé què espereu d'un Teruel, que a priori no hauria de ser dels equips de dalt, però està allà sota vostra i ve de guanyar-li a l'Hèrcules a casa.
El mateix de qualsevol equip d'aquesta categoria. Crec que s'està demostrant jornada rere jornada que qualsevol equip pot competir a qualsevol altre equip. Nosaltres som un clar exemple d'això i crec que no és casualitat doncs, que equips com nosaltres, com el Teruel, com el Sant Luqueño, que estan a aquesta part més alta, estiguem competint també. Crec que tenim moltes ganes de fer-ho bé, tenim molta ambició, molta il·lusió per aquesta categoria aquest any. Som dos equips recent pujats de la categoria i crec que vindran aquí amb moltíssimes ganes, amb moltíssima energia, i nosaltres hem d'estar com sempre o un puntet més si volem rescar algo positiu.
Sis setmanes donen, o sis jornades, millor dit, donen per conclusions concretes, tampoc per treure una conclusió ja definitiva, però vull preguntar per la solidesa defensiva de l'equip. De fet, ara mateix sou la millor defensa del grup. I pel rol que et toca a tu, gairebé és una doble pregunta en una mateixa, aquesta sensació de que una defensa formada per un no lateral natural a cama dreta, un no lateral natural a cama esquerra i un central que tampoc és natural com Bonaldo, estigui signant ara aquests números, parla bé de vosaltres, parla bé del col·lectiu, en definitiva parla bé d'aquesta marca d'identitat, m'imagino, que li esteu donant a l'equip aquest any.
Sí, no només a lo que ve a ser el que has dit tu, aquestes parts més defensives, sinó a tot l'equip. Vull dir, al final les pressions comencen amb el punta, ja sigui Agus, ja sigui Rodri, sigui Miguelete, sigui qui estigui allà dalt, comencen amb aquestes pressions altes, amb aquesta pressió que va endavant, tant de Javi López com de Joel, tant de Quadri, Urri, Sergi, quan està... crec que és un treball de tot l'equip, no només dels quatre, perquè és com has dit tu, i no... No és cosa d'un lateral que no és lateral o d'un altre lateral que tampoc és lateral o del central que no... Simplement és de l'equip, perquè al final Foli ens ha salvat de moltes ocasions i crec que és un gran porter. Crec que tots estem fent una gran tasca, no només en els partits i no només la línia defensiva, sinó en els entrenaments, d'entendre les diferents situacions del joc, en què hem de fer, com hem d'actuar, no només individualment sinó com a equip, i ajudar-nos entre tots, perquè com més atents i més a prop estiguem l'un de l'altre, més podrem ajudar el company, i crec que això està sent les bases d'aquesta solidesa defensiva.
Destacava haver tornat a jugar als 90 minuts, recordem, en un postpartit ara feia unes setmanes. Li pregunten també com es troba, com se sent i si cada cop més important, i físicament també.
Sí, crec que tots estem tenint una línia ascendent en aquest sentit, cada cop ens estem sentint millor, cada cop tenim més clara aquesta identitat d'equip, i això ens està ajudant a trobar el nostre millor nivell. Jo ja ho vaig dir l'altre dia que, bueno, doncs, al final per les meves circumstàncies de l'any passat, bueno, igual a la pretemporada em va costar una miqueta més, però ara cada dia em sento millor, i jo crec que els meus companys no són l'excepció. Estem treballant cada dia amb moltíssima exigència per fer les coses bé, per donar alegria a tots els requinats quan venen a la nova Creu Alta o quan estan pendents quan anem fora, i crec que és una cosa de tots. Al final estem aquí per millorar, estem aquí per anar creant un equip, perquè al final portem, entre cometes, poc temps junts, un equip molt sòlid durant aquest any, i jo crec que amb el treball del dia a dia arribarem a una cosa molt maca entre tots.
Abans parlaves del Sant Luqueño, ells, el Tenerife, i vosaltres sou els únics equips que quedeu invictes a la primera federació. No sé què diu aquesta dada.
Bueno, diu poc, la veritat. O sigui, per mi em diu poc. Jo em centro a partit, no em paro a pensar si, ostres, com és que el Tenerife, el Sant Luqueño, nosaltres estem encara imbatuts. És que em sona igual. O sigui, m'és igual el Sant Luqueño, m'és igual el Tenerife, bueno, sobretot el Tenerife, que està a l'altre grup. Jo em centro en diumenge a les 12 a tornar a fer una porteria a zero i marcar més gols que el rival. Això és el que jo em centro. Crec que estem tots centrats en aquest objectiu i en això em quedo.
Gairebé m'avanço que em diràs que això afecta els dos equips per igual, però vull preguntar per la circumstància, ja ho dèiem l'altre dia, potser per la temperatura que ens vam trobar en Tequera, esperem que no sigui tan exagerat, però el fet de jugar a les 12... No sé si és un contratemps, si costa més d'acostumar-se, si a tu en concret et costa més a fer-te la idea de jugar a aquesta hora, i torno a afegir, a l'espera del que digui la meteorologia, el que pugui ser també de temperatura, de la calor, que ho vam veure sobretot a la segona part l'altre dia, un horari que potser algú s'hauria de revisar arribats a aquest punt.
Sí, bueno, al final estem a octubre, crec que tampoc les temperatures han de ser molt altes, no? No sé, no he mirat a la previsió, però jo porto tota la meva vida jugant a les 12 del migdia, els diumenges a les 12, crec que és una hora com una altra. Algú pot tenir preferències per una altra, però crec que aquí no estem fets per posar excuses. Vull dir, ja no és el que has dit tu de que és la mateixa hora pels dos, sinó a mi m'és igual que pensi el Teruel. Jo penso en nosaltres, penso que a les 12 és una hora fantàstica per aconseguir 3 punts, igual que a les 5, igual que a les 7, igual que dissabte, divendres o dilluns. Llavors, centrats en el partit, els horaris no els posem nosaltres, poca cosa hi podem fer, llavors ja està, o sigui, no hi ha cap mena d'excusa, no hi ha cap mena de queixa, diumenge a les 12, diumenge a les 12.
Li preguntant per els equips que han passat fins ara a l'estadi i ara ve un rival que acaba de pujar, és, si això canvia molt, el context molt.
Bueno, el context canvia perquè al final els equips són diferents, però no perquè sigui un filial o sigui un que acaba de pujar, sinó perquè cada equip és diferent, cada equip t'exigeix diferents situacions, hi ha diferents jugadors, diferents estils, i bueno, anem veient el que està fent el Teruel, ho estudiarem, ho estem estudiant ja, i aviam com, quina és la millor manera de doncs, contrarrestar-ho i de nosaltres poder mostrar les nostres millors virtuts.
Més enllà de la Lliga, et pregunto també per la Copa del Rei, no? El sorteig de dilluns, també com valoreu, no? Que us hagi tocat el Poblenc.
Bé, bueno, ja et dic, una miqueta més en l'estil de l'horari de diumenge a les 12. Poblenc ens podia tocar com qualsevol altre equip, crec que hi ha molta il·lusió per qualsevol competició que ens toqui jugar, com d'aquí a poc ens tocarà la Copa Catalunya. Sí que és veritat doncs, que hi ha un plus que podem jugar al cap d'una ronda segurament contra equips de primera i segona divisió. I, bueno, no és per la revanxa de l'any passat, però sí que jo crec que els que estàvem l'any passat, aquell partit tenim bastantes ganes.
Doncs fins aquí la roda de premsa de Ton Ripoll en aquest dimecres, una tard. Molt tard, tot s'ha de dir. Però fins aquí la compareixença del de Santpedor i nosaltres recuperant la posició en aquesta zona mixta de l'estadi de la Nova Creu Alta. Pel meu rellotge, Adrián Arroyo, poc més de 5 minutets per posar-li el punt final a l'hotel. Per tant, si vols que acabem de rematar cosetes relacionades amb el Sabadell, encara tinc alguna cosa per aquí penjada per explicar-te.
Doncs tu mateix, bàsicament, que la temperatura de diumenge està previst que sigui sobre els 22 graus a l'hora de partit i fins i tot amenaça de pluja, segurament més en una alta franja del dia que no pas a l'hora de l'inici del Sabadell-Teruel. Uf, quina mandra ara que diu que li fa molta il·lusió totes les competicions. M'ha fet recordar que toca la Copa Catalunya d'aquí a no gaire. No, l'havia oblidada per complet, però vaja.
Què em dius?
Sí, jo l'havia oblidat.
Sou de la Copa Mola selectiva, no?
Sí, bàsicament. O sigui,
quan a mi em molesten totes per igual, eh?
No, a mi no. Quan hi ha una competició que no se la prenen seriosament ningú fins al punt que la juguen amb el juvenil B o el retiren de la competició perquè només la juguin els que no són de primera divisió, arriba un moment que queda desvirtuada. Em sap greu, però la competició no me la crec. Dit això, què tenies pendent per aquí?
No, tenia pendent que més enllà de l'actualitat esportiva, que la podem donar per finiquitada avui, és a dir, els jugadors, els últims que queden ja per sortir, ja estan enfilant cap a casa o allà on tinguin el dinar avui preparat. Per la resta, que s'ha confirmat ara fa una estoneta, suposo que a tots plegats us ha arribat també la convocatòria oficial, demà es presentarà la renovació de l'acord entre el Centre d'Esport Sabadell i el grup Quirón, és a dir, els serveis mèdics del Centre d'Esport Sabadell en aquestes últimes temporades, i diria que és el màxim responsable de l'Hospital General de Catalunya, Joan Izquierdo, el que estarà demà acompanyat de Bruno Batlle. Per tant, deixo la tenda de campanya aquí muntada i demà doncs se'n torna a mi que no ha estat res. Tornarem a venir a l'estadi a la una en horari d'Hotel Suís, esperem que amb una mica més de puntualitat que no pas la d'avui, però aquesta presentació de la renovació de l'acord entre el Sabadell i el grup Quirón.
Això i tots els temes que han quedat acumulats pel retard de la roda de premsa d'avui, que no han estat pocs. Gràcies, Sergi, fins ara!
Fins ara!
Teníem pendents de rematar el tema del bàsquet, perquè la trajectòria del Club Natació Sabadell a Copa és ben diferent que la del Sant Nicolau a Supercopa. Després de dues jornades, l'equip de Pol Velázquez continua sense conèixer el triomf, malgrat tenir-lo ben a prop. Si en l'estrena es va escapar per la mínima a casa contra el Claret, dissabte passat els nedadors van caure a la pista de la S 79-76, tot i els 42 punts que van anotar els germans Baltà. Dissabte a 5:45, tercera oportunitat a les naus contra el Gaudí barceloní. A més, hem de parlar també de la primera derrota de la temporada del Natació Sabadell a la divisió d'honor masculina de tenis taula. Els dobles per 4-3 van caure els nedadors a la pista d'un Girbau Vic, que és el colíder, un dels dos únics que ha guanyat els dos primers partits juntament amb el Cassà. El club es va posar 0-2 amb els punts de Luca Kidacheli i Mika O'Connor, però els usonencs van acabar remuntant. S'atura ara la competició una setmaneta i els sabadellencs no tornaran a jugar fins al dia 18, quan rebran el Sant Josep Puntnet Sant Jordi. I finalment, en hoquei patins, l'hoquei Sabadell ha arrencat la temporada a la zona baixa un cop més. A tercera masculina, els arlequinats van encaixar una bona pallissa a Arenys de Mar, 13-0. Són cuers per diferència de gols i diumenge a 7:45 reben un Vilassar que ha sumat 4 dels 6 punts en joc. El femení jugarà abans, també diumenge, però a 2:45 a Cerdanyola, a la pista del tercer, un rival que ha guanyat els dos partits que ha jugat fins ara. L'hoquei Sabadell és penúltim després de perdre 1-4 l'últim duel contra el Navarcles. Va, que se'ns acumulen els temes. Per demà, roda de premsa de presentació de l'acord del Sabadell amb Quirón. Tindrem la secció Mapamundi, demà estrenant-la, la segona catalana, voleibol, rugbi amb l'estrena de les competicions i amb la nova presidenta del Sabadell Rugby Club, o passem a demà també l'entrevista amb el Francisco Roldán, que demà el tindrem a la carretera camí dels Països Baixos per disputar allà a Limburg, correctament, concretament, el Mundial de Gravel, tot just la seva tercera cursa en aquesta modalitat. Recollim estris i deixem els companys informatius l'estudi de Ràdio Sabadell per escoltar d'aquí a res, a uns segons, el Notícies Migdia, que faran també amb el Toni González. Ha estat el control de so en aquest hotel suís que podeu recuperar, com sempre, a radiosabadell.fm. Allà és el podcast del programa. Que vagi molt bé. Bon dimecres. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.